El currículum del convidat que escoltareu durant els pròxims minuts és difícil de resumir. És fotògraf, divideix la seva feina entre la fotografia de viatges i el fotoperiodisme. Ha rebut els premis de més alt nivell internacional, entre ells 4 Fotopress i la Lente de Plata mexicana. Ha fet màsters, conferències per tot el món, ha fet 3 voltes al món per encàrrec de la revista Viajes i d'Olympus i ha col·laborat amb els millors mitjans internacionals publicant les seves fotografies. Tino Soriano ens visita avui per presentar-nos el seu últim llibre, Los secretos de la fotografía de viajes, que justament es presentava ahir a Barcelona. Tino Soriano, molt bon dia.
Ei, què tal? Bon dia a tots.
Moltes gràcies per visitar-nos.
És un plaer, especialment quan tens coses que explicar.
Estic molt contenta de veure't perquè ens pots aclarir algunes coses, i no totes referents a la fotografia de viatges, que també, i que ara les parlarem, sinó al món de la fotografia en general. És un món difícil i complicat, perquè l'especialització és un grau, com en qualsevol altra professió. Però tu sembla que has sabut moure't molt bé entre 2 especialitzacions, no? El que és el fotoperiodisme, estrictament, i el que és la fotografia de viatges, on fa molts anys que et mous amb una certa habilitat, podríem dir.
És una molt bona observació. T'explico. Molt sovint, el fotoperiodisme estàs explicant històries molt dures. En el meu cas, càncer infantil, per dir alguna cosa, esclavitud, esclavatge, a la República Dominicana. Quan tu estàs fotografiant això, pateixes, perquè estàs dins de col·lectius que estan patint i tu passes a ser part de la situació. Si no, no aconsegueixes tenir una profunditat amb la càmera. Molt sovint jo recordo haver entrat una depressió quan una persona que jo estimava s'ha mort, que jo l'he estat seguint, i ens he fet amics compartint feina. I el contrapunt de la fotografia de viatges no deixa de ser una teràpia. De sobte passes de l'infern al cel. Amb el que et pot aportar la fotografia de viatges.
La fotografia de viatges sempre ha de ser única?
Sí, perquè per mi no és important la fotografia. Per mi és important és el viatge. I la fotografia és el resultat d'un viatge bonic.
No, però em refereixo, o sigui, hi ha països, destinacions, en els que trobes misèria, en els que trobes... Però quan tu penses en fer una fotografia de viatge, d'aquell viatge, obvies tota aquesta part negativa del país?
Depèn, en aquest cas, de l'encàrrec. Si una revista com Viajar m'està demanant un reportatge, anem a dir-li turístic, que seria en realitat un adjectiu més apropiat. Tu estàs venent el país, estàs venent el menjar, el dinar, les festes, els rostres, estàs més explicant un altre discurs. Pot ser que tornis a aquell país explicant un discurs que estigui a les antípodes, però fer-ho a la vegada és impossible. No he sigut capaç de canviar de xip. De fet, jo vaig començar treballant per Ronda Ibèria, i Ronda Ibèria m'enviava... Sí, a l'època que Ronda Ibèria...
Ronda Ibèria
ho feien bé.
Quan, a més, aquella revista era una de les revistes més cares a nivell de publicitat, eh?
Sí. No s'autofinanciava. De sobte, quan va haver-hi la crisi d'Ibèria, és el primer que van tancar, i el Montse Fernández, que la directora, em va dir, jo no entenc, si guanyem diners, perquè ens tanquen.
Sí.
I era tot per encàrrec, es feia tot per encàrrec, amb grans escriptors, amb Pérez Reverte, amb qui vulguis, i els fotògrafs també anaven per encàrrec una setmana. I normalment, clar, com a fotògraf hi ha un moment que, la veritat, ara amb la distància, a mi m'avorria repetir-me, perquè ells et diuen, mira, escolta, deixa d'art, això és una revista per persones que tenen por de volar i no els hi posis fotoperiodisme, no els hi posis assaig fotogràfic. Volen postes de sol, nenes maques, nens somrient, arbres, boscos, platges... Fes això. I jo, clar, jo volia arribar més enlloc, poder per la meva formació fotoperiodística. I vaig pensar, mira, faràs una cosa, com estàs treballant 6 dies, 3 dies faràs turisme i 3 dies seràs tu. Faràs fotoperiodisme profund. Jo penso que en 5 anys que vaig treballar per Ronda Ibèria no vaig fer una sola foto bona de fotoperiodisme. Complia la part, perquè en realitat tenies el xip del client. I tu anaves per les postes de sol, pels nenúfers, per les flors boniques, i de sobte no podies canviar el xip i ficar-te en una història paral·lela. Després he conegut grans fotògrafs i m'han reconegut que això els hi passa el mateix.
Hi ha una branca de la fotografia de viatges que és un clàssic i que qualsevol reportatge de viatges d'una llarga distància estem parlant, evidentment.
Sí.
Si te'n vas a... Bueno, Nova York encara potser també valdria. Em refereixo al retrat. El retrat que caracteritza el país que visites, aquell nen petit que té uns ulls clars meravellosos i que els poses en primer pla. És un reclam també d'aquell país, no?
Sí, la part ètnica. Per dir, ara mateix un dels meus destins preferits és la Xina, perquè gaudeixo moltíssim de les ètnies. Acabo d'arribar de Lhasa, del Tibet, els tibetans són meravellosos, tant els del Tibet com els de la part xina de Yunnan. I allà mateix hi ha 300 o 400 ètnies de persones que viuen com a l'època de Marco Polo.
Yeah.
I allà estan, al teu costat, i a més amb una vida paral·lela als xinos, no? Però només aprofundir en el tema del llibre de Los secretos de la fotografía de viajes, el vaig escriure perquè veig que avui en dia hi ha un abús molt gran amb la fotografia. És a dir, la gent fotografia d'una manera compulsiva. Una vegada vaig dir que era fast food.
Bé, clar, però és que això és un debat obert
amb
els fotògrafs.
Clar, però estan fent
importantíssim,
molt bé,
perquè clar, qualsevol és fotògraf.
Qualsevol és fotògraf, però en el moment en què... A vegades hi ha més fotògrafs que... Hi ha més fotògrafs que no pas actors.
Yeah.
I el que ha passat és que la gent ha perdut tota l'espontaneïtat, em refereixo als actors en aquest sentit, perquè es senten com perseguits.
És una agressió permanent, però és una agressió permanent amb reunions familiars, fins i tot.
No, és pesadíssim.
O sigui, no anant de viatge. En reunions familiars vas observant que tothom va fer fotografies i tu estàs allà al mig.
I si ens posem, a aclarar la fotografia de viatge, el que primer és el selfie,
clar,
que és donar-li l'esquena a el que realment és important.
Tinc un selfie més que odiat, no sé si coincidiràs amb mi, no? El de la roca, el de la bola de Noruega, que tothom es posa a fer-se el selfie allà per sobre dels fiords.
Sí.
Em sembla... Qualsevol...
Una cosa és que et facis un record, però diguem-ne que el problema és aquesta contaminació que hi ha de fotografia. El que jo proposo en el llibre és que la gent expliqui la seva vida, les seves històries, els temes que realment els generen emocions, des d'un punt de vista gramaticalment ben fet.
Anem al llibre. Al llibre hi ha capítols que estan, al meu entendre, molt ben diferenciats, perquè ens parles de com hem de fer una fotografia, per exemple, en un museu, de com hem de fer una fotografia en un creuer, de com hem de fer una fotografia en un paisatge, que ens donen la possibilitat de veure els inconvenients que segurament no hem sigut capaços de veure abans de llegir el teu llibre, no?
Gràcies, sí. És que, clar, després de 40 anys viatjant, doncs detectes moltíssims els tics negatius de les persones que fan fotos. Molt sovint la gent amb la millor de les intencions, doncs, mira el que he fet, no? I els dius, no, és que això no és així, no se sap. Però, bàsicament, jo penso que qualsevol viatge és una experiència, pot ser per tierra, mar i aire, un viatge en tren, un creuer...
També el nom d'una revista, però també desapareguda, crec.
I un programa de televisió.
I un programa de televisió, sí.
I el fet que en cada capítol, o en cada part del capítol, profunditzis sobre aquesta temàtica et permet que el llibre tingui una llarga vida, que no, ja me l'he llegit, ja ho sé tot, sinó, vaig a fer un viatge en creuer.
Vaig a veure què diu el Tino.
Sí, a més, és un llibre que té centenars de consells, està pensat amb consells per tot arreu.
Hi ha fotografies, les fotografies expliques com estan fetes, però a més hi ha aquestes recomanacions que són molt pràctiques i molt accessibles.
És molt important.
Per qualsevol persona, perquè a vegades els que sou molt coneixedors de la tècnica fotogràfica podeu caure en l'error d'explicar les coses d'una manera que no s'entenguin.
No, aquí no hi ha ni una gota de tècnica, perquè, i en canvi és un llibre de 300 i pico de pàgines, però no hi ha tècnica perquè sortirà més endavant un llibre poder que ja va més directament a que aprenguis a fer les coses més bé des d'un punt de vista que dius, bueno, m'interessa. Doncs va, jo dono les eines. Però en aquest cas, aquest és nivell zero. Pots començar amb el telèfon, amb el que vulguis, perquè és més filosofia. A mi sempre, quan he donat tallers, conferències, cursos de fotografia, explico a la gent que el viatge de per si és una experiència, que aquesta experiència és la teva experiència, és la teva biografia. El que tu deixis pot ser vulgar, pot ser estàndard o pot tenir una certa transcendència. I aquesta és la gran diferència.
Després de 40 anys de fent fotografies de viatges i de viatjar pel món, et queden moltes coses per aprendre?
Totes. La veritat és que com que més experiència tens, més ets conscient de les teves carències. Si vols que et sigui molt i molt sincer, a mi no m'agraden les meves fotografies perquè crec que podria haver-ho fet millor sempre. Sempre et quedes amb aquesta sensació.
Però aquesta és la sensació de qualsevol que el que vol és superar-se
sí.
dia a dia.
Clar. Jo miro i dic, bueno, sí...
En qualsevol àmbit, això, no?
És ben cert. A més, la fotografia de viatges té un problema que és una fidelitària directa de la postal, de la fotografia de fa 100 anys, dels primers exploradors que feien aquelles fotos a les piràmides, quan el món no coneixia el món. D'alguna manera...
Passa és que això... No sí. consideres que ha anat evolucionant?
Que amb realment... el selfie? O...
No, inclús a nivell sí. professional, i no em refereixo als aficionats a la fotografia,
val, sí.
sinó a nivell professional, jo considero que la fotografia ha anat evolucionant i que sí. aquelles postals sí. que tots coneixíem, que tenien la llum perfecta, la perspectiva perfecta i que estaven agafades des d'on s'havien d'agafar les piràmides, doncs ara hi ha un component molt personal, més personal de l'autor de la fotografia. No?
Sí, és una bona aproximació si vols viure o pretens que la teva fotografia tingui una certa transcendència. Però jo, que continuo sent professor, en el sentit de que vaig començar com a professor abans que fotògraf professional, això ho analitzo moltíssim. Jo analitzo amb la xarxa. Si tu entres en l'Instagram, al Facebook, també Instagram i Facebook, si vull tenir molts likes, penjo una posta de sol de l'estany de Banyoles.
Ah, sí, no, clar, o un plat de menjar.
I això
sí,
no
sí,
falla.
Això no falla mai.
Bom, 800, 1.000. I després fiques una fotografia tècnicament molt més complicada, molt més contingut, i veus que no arriba ni a la meitat, podent ni una tercera part. La gent, no sé per quin error, reacciona als icones, als estàndards.
Ja ens has dit que és una mica insatisfeta amb la teva feina
molt.
Sempre, però tu series capaç de triar de totes les teves fotografies, no cal que ens diguis quines, perquè m'imagino que aquelles que, per una o altra raó, perquè aquell viatge et va impressionar, perquè et va entendrir, perquè et va commoure, triar 3-4 fotografies? Va, mitja dotzena.
Bueno, mira, fa justament per escriure aquest llibre vaig mirar el meu arxiu molt de carinyo i vaig escollir el que pensava que realment estava bé i em va sortir una fotografia al mes. 10 fotos a l'any és el que, i no del tot, em deixa més o menys satisfet. I no és un farol,
I què
no
hi havia
farol,
aquestes fotografies?
Quasi sempre... sentiments humans, que si sempre és el teu contacte amb altres realitats, amb altres persones, som simis i el que és tota la relació que podem tenir amb altres persones és el que genera més emoció, independentment que t'agradi l'arquitectura i al davant del Taj Mahal la veixis.
El llibre és de Fotoclub, de la col·lecció Fotoclub.
Sí, és una gran...
I tornarem a dir el nom perquè us en recordeu, perquè en Tino Soriano ja sabeu tots perfectament que és un gran fotògraf, però descobrir els secrets de la fotografia de viatges, perquè el llibre es diu Los secretos de la fotografia de viajes, doncs és una possibilitat de vosaltres que sou viatgers interessant perquè milloreu les vostres fotografies, en definitiva. Tino Soriano, moltíssimes gràcies per haver vingut al nostre programa a parlar-nos del teu llibre i de la teva vida professional. Pròxim viatge?
A la Índia, bueno, a Londres i així, però bàsicament el pròxim important va ser a la Índia i a Kènia. No, el primer és a Kènia, que vull fer una història sobre Samburus i Masais.
Moltes gràcies, Tino.
A vosaltres.
Fins una altra.
Propera.